Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors. L'Amazònia vista pels pares sinodals. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que el sínode panamazònic, ja conclòs, ha suposat l'exercici de diàleg i representativitat més important realitzat mai entre els pobles indígenes i l'Església Catòlica, segons observa l'enviat especial del seminari Juan David Escorcia. L'exhortació apostòlica del Papa s'espera per al gener vinent.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Aquest divendres hem celebrat la festivitat de Tots Sants. Qui són els sants? Podrem un dia arribar a ser-ho? Els sants no són persones diferents de nosaltres. De fet, molts d'ells van viure durant bona part de la seva existència al marge de Déu. No obstant això, quan es van trobar amb Jesucrist, van canviar radicalment i van decidir lliurar-li la vida. A les Escriptures, Déu ens crida contínuament a la santedat. Diu la Bíblia: «Sigueu sants perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant». També trobem aquesta crida a l'Evangeli de Mateu: «Sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial és perfecte». Quan llegim aquestes paraules, podem caure fàcilment en el desànim. Certament, ser sant és impossible si comptem només amb els nostres propis recursos. Per a Déu, però, tot és possible, fins i tot que un dia arribem a ser sants. Un sant no és un superheroi, legendari lluny de la realitat. No són tampoc persones autosuficients ni perfectes. Els sants se'ls reconeix pel que creuen, pel que fan i pel que els celebren. Un sant és algú que està en comunió amb Déu, que es fa un amb ell, que parla amb Déu com amb un amic. És una persona que obre el cor a Déu i que es deixa transformar per ell. És aquell que es deixa guiar i modelar per l'Esperit Sant. Els sants han comprès que per recórrer el camí de la santedat és necessari mantenir la mirada fixa en Jesús. Si tenim els ulls posats en Jesús i ens deixem mirar per ell, serem transformats pel seu amor, perquè tal com ens diu Sant Joan de la Creu, la mirada de Déu és amor. Els sants no treballen per ser importants, sinó per fer-se petits. Han experimentat que la santedat no consisteix a enaltir-se, sinó a humiliar-se. Se senten com gerres de terrissa, fràgils atuells que, a través de les esquerdes, deixen veure la puresa de l'amor de Crist. Els sants viuen amb humilitat i alegria el camí de les benaurances. Ploren amb els que ploren, lluiten per a la justícia, sembren la pau i miren els altres amb amor. Per aconseguir-ho, compten tan sols amb la força que Déu els brinda a través dels sagraments i de l'oració. Saben que allà on acaben les seves forces, comencen les de Déu. Diu el llibre de l'Apocalipsi: «Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi». Déu truca a la porta del nostre cor. No dubtem a obrir-la-hi. Atrevim-nos a ser sants. La santedat no és un camí per a uns pocs. és quelcom proper, real i possible per a cada un de nosaltres. És la nostra vocació fonamental, però sobretot la santedat és un do de Déu que hem de fer fructificar amb l'ajuda dels nostres germans. Us animo a llegir, si encara no ho heu fet, l'exhortació apostòlica del Papa Francesc Gaudete et exultate sobre la crida a la santedat en el món actual. Benvolguts germans i germanes, preguem perquè acollim el Senyor al nostre cor i ens ajudi a seguir el camí de les benaurances. Que Maria, reina dels sants, ens estimuli a recórrer amb decisió el camí de la santedat i que ella, que és mare de l'esperança, acompanyi fins al cel els nostres estimats difunts.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Doncs un dia com avui, després de les declaracions de Marlaska, de Fernando Grande Marlaska, el ministre d'Interior, volíem parlar-ne de tot plegat, de les seves paraules, també de l'actualitat, amb Robert Manrique. Robert Manrique va patir l'atemptat, com saben, d'Hipercor, perpetrat per ETA l'any 1987. Senyor Manrique, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia i perdoneu per l'espera, però s'ha girat una mica, s'ha girat al matí una miqueta, però
exacte,
cap problema.
Exacte, al matí sempre ho té, això.
I tant.
Deixi'm preguntar-li què n'opina de les paraules, que sí que és veritat que després ha matitzat, però que va deixar anar Fernando Grande Marlaska sobre ETA i la violència a Catalunya, que les comparava,
Bueno, aviam, si parlem de la portada del Diari de Razón del diumenge, el ministre, evidentment, ja pot intentar pal·liar o pot intentar fins i tot aclarir el que va dir. Malgrat tot ho intenti, no ho aconsegueix, i us diré per què. O sigui, quan ell diu i compara la violència, amb la seva explicació posterior, compara la violència que la policia, els cossos de seguretat amb els manifestants de Catalunya era pitjor que la violència que s'havia viscut al País Basc, torna a mentir una altra vegada, torna a ficar la cullerada una altra vegada, perquè ens hauríem d'anar no gaire enrere, als anys 90, i veure l'organització que la Kale Borroca, que era a l'exquisit entorn de la banda terrorista ETA, i tota la gent que feia la Kale Borroca anaven organitzats, fins i tot amb mocadors de colors, amb armilles. És a dir, no hi ha una organització a Catalunya per fer aquests destralls i aquest vandalisme que sí que existia en el País Basc. I fins i tot, a mi hi ha una cosa que em sap molt de greu, perquè tot això és qüestió d'haver-lo viscut, d'haver estat directament allà, d'haver pogut parlar amb gent d'aquells anys, no? I clar, quan tu recordes que fins i tot, no ho dic jo, això ho diu la pròpia Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil diu que des de l'any 75 fins al 1990, més de 15.000 guàrdies civils, més de 15.000 guàrdies civils van presentar la patologia que s'anomena el síndrome del Norte. Em pot explicar a mi el senyor Marlaska, el ministre actual, quants guàrdies civils presenten un síndrome similar a Catalunya? Per tant, el senyor Marlaska ja pot anar intentant solucionar, intentant explicar-se, me han manipulado, esa pregunta s'ha sacado... Tot això està molt bé. Tot això està molt bé, que ho intenti arreglar. Però si no hagués dit la primera resposta, no hagués vingut la problemàtica que hem tingut després. Per tant, s'han de tenir dades abans de dir aquestes coses, i evidentment el senyor Marlaska ha exagerat i s'ha passat tres pobles amb això.
Deixi'm preguntar-li com veu vostè també que l'Associació de Víctimes de Terrorisme es presenti com a acusació particular en el cas del CDR i els acusi de terrorisme.
Mira, a mi aquest tema em toca molt directament, perquè vaig ser delegat a Catalunya.
Part,
I tant, i tant. Vaig ser delegat a Catalunya del que jo anomeno l'antiga AVT, res a veure amb el que hi ha ara, però l'antiga AVT es dedicava a assistir a les víctimes del terrorisme i a treballar per elles. Vaig ser delegat a Catalunya des del 1990 fins al 2003. Clar, quan jo justament el 2003, amb una nova junta que acabava d'entrar per la manipulació política, que si voleu en parlem, o si no ho deixem per un altre dia.
No, parlarem.
Per la manipulació política que hi havia en aquella època amb el senyor Aznar i companyia. L'UBT va entrar una altra junta en aquella entitat. El primer que jo vaig dir va ser que estava veient com la nova junta era dirigida des d'un partit polític. Vaig dir això i em van expulsar. Això vol dir que jo des de l'any 2003 ja no estic a la UBT actual ni ganes. Aleshores, explica't això, i en referència a la pregunta que em feies, jo et diria que ahir vaig parlar amb desenes, de víctimes que encara pertanyen a l'UBT i que viuen a Catalunya, i que les conec doncs, des de l'any 89-90 fins ara, i tothom em diu que fa anys i anys i anys, fins a 15 anys o més, que no reben ni una carta, ni una trucada, ni s'ha fet cap assemblea a Barcelona, ni ningú ha vingut a veure'ls, des d'aquesta actual AVT. La pregunta és, a l'AVT li interessa personar-se ara amb els aldarulls que han llegut a Catalunya i acusar de terrorisme sense víctimes, sense morts, sense explosius? I, en canvi, no li interessa treballar per les víctimes que té a Catalunya? Doncs alguna cosa fa allà. Té que haver algun interès al darrere de tot això, que evidentment no és el benestar i l'assistència a les víctimes que vivim o que viuen a Catalunya, sinó altres històries que espero que amb el temps puguin sortir. I a més, afegeixo, si tant els interessa a Catalunya perquè s'han de personar amb aquesta temàtica dels CDR i acusar-los de terrorisme, la meva pregunta és, a quantes víctimes dels atemptats de fa dos anys, d'agost del 2017, a Catalunya, a quantes víctimes representa la AVT? Crec, si no estic equivocat, que a una, i estem parlant que des de la unitat, que jo soc assessor, en portem més de 200. Em sembla que la proporció és prou clara, no? Per veure qui està interessat amb les víctimes i qui no.
Deixi'm preguntar-li, tot i que en aquest sentit s'ha d'anar molt curós amb aquest tema, perquè al cap i a la fi estem parlant de totes les víctimes, però vostè parlava d'aquesta politització, L'UBT s'ha polititzat o s'ha deixat polititzar?
Mira, tot això va començar l'any 1998. O sigui, els oients que ens estiguin escoltant, que se'n vagin molts anys enrere, i recordaran segurament que l'any 98 va haver una treva de la banda terrorista ETA, i el senyor Aznar, que estava al Perú, justament el dia que es va signar aquesta treva, es va oferir aquesta treva, Aznar estava a Perú, i va començar a parlar de que la societat espanyola i jo, és a dir, ell primer, però la societat espanyola, seremos generosos con los que abandonen la violència i altres frases similars. la famosa frase del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Uh-huh. O sea, las víctimes, no totes, evidentment, però moltes víctimes tenen memòria, no? Aleshores, clar, l'any 98 ja se li va demanar explicacions al senyor Aznar de quines eren les raons per a aquestes frases. O sigui, usted va ser generoso, però con quién? ¿Por qué? Oiga, primero pregúntele a la víctima antes de tomar una decisión como esta y situaciones similares. Estem al 2019 i encara estem esperant resposta a aquestes preguntes. Però en aquell moment ja va començar gent des del propi partit del Partit Popular i, evidentment, des dels seus, no me dic, col·lectius satèl·lites, FAES i companyia, van començar a veure que les víctimes del terrorisme d'aquella antiga UBP no érem un ramat, no érem les ovejitas que segurament íbamos a seguir lo que el gobierno dijera. Allà va començar la politització del que ha estat ara l'actual UBP. Allà va estar. I això no ho dic jo, això ho diu fins i tot gent que van entrar en aquella junta i ho han reconegut amb el pas del temps. Fins i tot no fa gaire la que era expresidenta, o la que era presidenta, que ja no ho és, de la UBT, va dir fa gaire que el PP ha utilitzat a les víctimes del terrorisme. I ves per on, ara té un càrrec importantíssim a la Comunitat de Madrid amb el PP. Hòsties, de veritat, perdoneu, són coses que no quadren, però la politització, clar que ha existit. El futur de tot això és que aquesta politització no s'ha explicat a nivell oficial. Ha estat sempre sota mà. Per això et dic que l'any 98 va començar i el 2002 ja va quedar tan clar, que moltíssima gent o ens van fotre fora o va marxar.
Això, senyor Manrique, queda molt clar per la societat quan passen coses com les que vam veure fa poques setmanes al Parlament de Catalunya. La diputada i la portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ensenyava aquella fotografia de l'atemptat de Vic, eh?
Uh-huh. Sí, és un exemple. Fica, fins i tot n'hi ha un rerefons amb aquella intervenció de la senyora Roldán que penso que molta gent encara no s'ha adonat de la qüestió. Ella treu una fotografia de la caserna de l'atemptat, de la caserna de Vic. Per què? Doncs perquè sap que la Guàrdia Civil, com a cos militar, no pot protestar davant d'aquesta utilització. La pregunta és, per què no va treure una foto d'Hipercor, per exemple? Perquè saben positivament que si treuen una foto d'Hipercor en un acte d'exaltació política, d'utilització electoralista, i per seguir intentant recuperar vots amb el dolor de la gent, saben que s'utilitzen una foto d'Hipercor, moltíssimes de les víctimes d'Hipercor, no diré totes, perquè amb alguna ja li va molt bé, però la immensa majoria de víctimes al tractat d'Hipercor sortiríem a protestar per l'utilització d'aquella fotografia. Això és una reflexió que moltes víctimes ens hem fet. Per què la de Vic i no la d'Hipercor? Perquè, repeteixo, els d'Hipercor ens haguéssim emprenyat moltíssim i haguéssim protestat. De fet, ho hem fet igualment, i en canvi, les víctimes de Vic, que en conec a la immensa majoria i a moltes no els hi ha agradat, no volen dir-ho públicament perquè, evidentment, la seva feina els hi prohibeix.
Parlem, Duc, de lo que realment ens hauria d'interessar a tots, eh? Les víctimes d'Hipercor seguim en l'oblit?
Les víctimes d'Hipercor seguim en l'oblit, igual que la immensa majoria de víctimes, sobretot de caire, el que anomenem de caràcter civil. És a dir, que no pertanyem o no som part de cap tipus d'entitat uniformada, no? De cap tipus de cos policial. Fins i tot, no només els d'Hipercor, la immensa majoria de víctimes del terrorisme anònimes estan en l'oblit, evidentment. O sigui, jo estic parlant ara perquè conec, no diré centenars, puc dir milers de víctimes del terrorisme que ho diuen constantment. Clar que n'hi ha víctimes de primera, de segona, de Champions, de regional i de preferente. Clar que n'hi ha en aquestes categories. El que passa que amb el tema de l'atemptat d'Hipercor, per exemple, com sempre s'ha dit que ha estat el que més víctimes va causar per part de la banda terrorista ETA, doncs anem a dir que com a mínim de quan en quan se'n parla. Però n'hi ha víctimes que, bueno, de fet, mira, abans d'ahir, dilluns mateix al matí, vaig tenir que anar a la delegació del govern amb una orfa d'Hipercor a presentar documentació d'una sol·licitud que ella ha demanat i que el Ministeri li ha denegat. I fa 32 anys. Encara n'hi ha víctimes amb problemes, evidentment. Però repeteixo, no d'Hipercor, de la immensa majoria d'atemptats. I aleshores el que tens que anar fent és continuar aquesta tasca de presentar documentació, de fer recursos contenciosos, perquè l'administració, per molt que explica que està amb les víctimes, no està amb les víctimes, està amb algunes víctimes. Sobretot amb algunes víctimes que els encanta passejar-se per les ciutats, a sortir als mítings, parlar en nom de la resta de víctimes sense conèixer a ninguna, però bueno, això ja cada partit polític sabrà per què ho fa, i cada víctima que es dedica a aquesta tasca, en lloc d'assistir a la resta i d'ajudar si es dedica a fer carrera política, ja també sabran per què ho fan cadascuna. No?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com sap, aquestes darreres setmanes que s'està parlant molt de la violència, de la violència als carrers, de què és violència, i a mi no se m'acudia millor persona que preguntar-li que a vostè. Què és violència?
És que, clar, aquí, últimament, amb les reformes del Codi Penal i amb les declaracions de ser els ministres i els polítics, el que s'està banalitzant és el terme terrorisme. És a dir, violència, home, violència és fer qualsevol cosa que pugui molestar greument a una altra persona. Que una cosa és un acte violent, com pot ser, evidentment, cremar containers, com pot ser, evidentment, tirar còctels molotovs, que tampoc han sigut gaires, però algun ha hagut, com pot ser un llançament de pedres. Això és violència? Sí, clar, evidentment. Però no és terrorisme. Si no podem comparar cremar un container amb donar-li, a fotre-li un tret al cap a una persona per l'esquena. És que no té cap sentit comparar una cosa amb l'altra. Aleshores, quan la gent, sobretot a nivell polític, interessadament, utilitzen, repeteixo, el dolor de les víctimes, en general, del terrorisme, per fer política partidista, i utilitzen el fet de que estan quemando unos containers, estan... Eso es terrorismo. Les condenemos por terrorismo. Lo que estan fent és banalitzar, és trivialitzar la paraula terrorisme. Una cosa és violència. També és violència, i les coses s'han de dir com són, també és violència que alguns, no, evidentment no tots, però sí alguns membres dels cossos policials estiguin utilitzant les seves armes antirreglamentàriament. Estem farts de veure cops de porra al cap, als ombros, a l'estómac, quan la norma diu que han de ser per sota de la cintura. No es pot donar cops de porra al primer que passi pel mig. Això és indecent, i n'hi ha gent que ho ha fet. Per tant, una cosa és la violència, que s'ha d'investigar, però el que sí que demanem moltíssimes víctimes és que no comparin el que seria un acte vandàlic, un aldarull o fins i tot un acte violent, que no comparin amb el terrorisme. No té res a veure, no té res a veure.
Deixeu-m'ho dir a l'I clar, més veus com la de Robert Manrique s'haurien d'escoltar. Robert Manrique, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel.
7 minuts i arribarem... Ui, quin gall m'ha sortit ara, eh? I també volíem parlar aquesta hora dels Premis Nacionals de Comunicació, que han anat a parar, per exemple, el periodista Ramon Besa, llargament reconegut, el diari El Segre, l'altra ràdio, el programa de Ràdio Nacional 4 o el programa Merlí. Però és que, a més, han anat a parar el digital El Crític, justament quan fan 5 anys d'existència, de celebració. En parlem del premi, de la seva història i una mica de periodisme amb Laia Soldevila, sòcia i treballadora del Crític. Molt bon dia, gràcies i moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Deixi'm preguntar-li primer de tot què significa per vostès un reconeixement com aquest.
Bé, doncs, per nosaltres és un reconeixement molt important, sobretot perquè fa 5 anys vam començar un projecte una mica arriscat per lo que era el moment i per lo que era el projecte. Recordem que fa 5 anys hi havia la crisi econòmica d'una forma més bèstia que la que hi ha ara, perquè no l'hem passat, i una sèrie de periodistes van decidir trencar motlles i començar un projecte en què els periodistes eren els propis amos de l'empresa, un projecte en què sortíem amb un sol contingut al dia, un contingut llarg en temps de notícies ràpides i de tuits, i un projecte finançat bàsicament per subscripcions, o sigui, finançat per la gent, no? El que sempre diem que si no et fan el periodisme... Si no fas el periodisme, te'l fan. Llavors, amb aquest projecte, que 5 anys més tard doncs, la Generalitat consideri que aquest model de subscripcions, aquest model de que sigui la gent la que finança el periodisme que vol llegir, premi això, doncs ens omple d'orgull, realment.
Ara ens ho deies, Elaia, 5 anys del mitjà, quina valoració en feu?
Pues la veritat és que és positiva, perquè aquella pregunta de si realment serà sostenible a Catalunya aquest model, no? Finançat per la gent, un model d'un article llarg, reposat com una revista, però en format digital, en català, etc., doncs està funcionant, perquè els nostres números, després de 5 anys, estan creixent, no? I al principi eren 2 persones i mitja que treballaven, ara en som 6, més col·laboradors, I de moment el projecte és sostenible, a pesar de totes les turbulències econòmiques que té el propi país i que té el propi periodisme.
Ens ho explicaves una mica, però per qui no coneixi la vostra història, com va néixer la idea del Crític?
Doncs mira, la idea va néixer això, no? Enmig d'un context econòmic dolent i encara pitjor pel periodisme. El periodisme estava vivint el 2012 un moment dur, no tenia el suport de la gent, les grans empreses que havien invertit fins llavors en el periodisme doncs començaven a tancar, els grans mitjans tenien crisi, molts periodistes estaven en precari, crec que en aquell moment hi havia uns 13.000 periodistes a l'atur a tot Espanya, però bé, que és una xifra molt, molt elevada, i la idea va ser una mica subvertir tot allò que era el periodisme tant a Catalunya com a Espanya, no? Un periodisme de grans empreses, un periodisme que parlava de tot el que passava, però ho parlava molt ràpid, un periodisme que a vegades estava al dictat dels poders, o al revés, cometia temes perquè no interessaven a segons qui. La idea era fer un periodisme doncs més lliure, més proper a la gent, i també els interessos dels propis periodistes, no? En aquell moment, les tres persones que estaven al capdavant, el Joan Vila, el Sergi Picazo i el Roger Palà, el que volien era parlar d'aquells temes que no, precisament no estaven sortint, i per què no estaven sortint, i aquells temes que podien interessar més la gent. En aquest cas, doncs, periodisme d'investigació, doncs, fiscalització de grans poders, de grans empreses, parlar, aportar una altra visió crítica a les opinions que hi havia majoritàries als mitjans. Ara això és una cosa que s'ha anat esquerdant, però en aquell moment no estava tan clar. Parlar d'altres temes de cultura, etc.
I és que el crític, tothom que el llegeixi, veurà que no és un digital de titular fàcil. Per tant, deixa'm preguntar-te si segueix calent mitjans més reflexius en una època on tot va molt ràpid, no? El món de Twitter, per exemple.
Sí, tens raó. Realment nosaltres sempre diem que no som potser el primer mitjà que obriràs al matí, no? Si vols saber les notícies, les més calentes, les d'última hora, no les trobaràs de crític, però som un mitjà complementari, som potser la vitamina de la teva dieta, és a dir, un mitjà que t'explique o que et doni context, reflexió, etc., de l'actualitat. O sigui, no ens desmarquem tant de l'actualitat, no parlem de coses marcianes, per dir-ho així. Parlem de l'actualitat, però sí que donem aquest contrapès més lent, més tranquil, amb un altre punt de vista, sobretot un punt de vista més crític, no? De ficar els conceptes a lloc i de donar aquest context. Jo penso que això també és el que fa que crític, o sigui, és el que li dona un plus de valor, no? Que no està trepitjant a altres projectes, però que sí que al propi lector li dona li fa una aportació més reposada, més... L'explica altres coses.
Es deia, Laia, que ell 2012 patíem un moment de crisi a tot el periodisme. Quin moment està vivint ara el periodisme?
Jo crec que també està vivint un moment relativament dur perquè tenim una crisi a les portes i el periodisme sempre és aquella professió de la vàlua dèbil de tota l'economia, no? És on el periodisme, tots aquests anys, ho hem anat veient, el que volen és que surtin moltes notícies, però que els treballadors que les facin tinguin unes condicions econòmiques molt, molt dèbils. Llavors, això repercuteix directament al periodisme que es fa. És a dir, és un periodisme molt ràpid, amb poques possibilitats de contrast, molt del moment, i això el que fa és que és no veure la imatge completa, no? És no veure el focus general. Ens trobem en aquest moment en què hi ha, per exemple, molts digitals, les grans empreses s'han quedat els grans formats en paper, el paper ara mateix està en crisi, de fet, totes les capçaleres de paper perden diners. Una solució ha sortit en digital, però clar, els digitals tampoc... també han d'aconseguir un volum d'audiència molt gran per sobreviure, perquè fins fa poc les subvencions de la Generalitat, per exemple, o de les subvencions públiques en general, el que valoraven és la quantitat de clics que tenies a cada article, no? I això ha fet que bona part dels mitjans doncs intentessin tenir un periodisme de clics, un periodisme amb un titular fàcil, amb un titular d'aquests que cliques, però després la qualitat de dins doncs no era tanta, no? Llavors és un panorama una mica que jo crec que s'acabarà desdibuixant tal qual el tenim, perquè és estrany que pugui sobreviure.
Escolteu, com deia Pérez de Rozas, fàcil, eh? Qui vulgui descobrir el crític, www.elcritic.cat, i anunciat com a Premi Nacional de Comunicació. Laia Soldavila, sòcia i treballadora del Crític, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats a tot l'equip, de debò.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.